Que al món hi ha d'haver gent per tot és evident, i també és evident que molta de la gent que destaca té algun do especial. Un do que de vegades s'acaba convertint en una maledicció si la persona no té suficient capacitat d'encaixar els canvis que comporta l'èxit i el reconeixement públic. Aquest podria ser el cas de molta gent, i encara que la majoria dels casos que estem acostumats a relacionar aquestes persones és amb el món de l'espectacle, cantants, actors, artistes, en general, que no saben digerir un èxit fulgurant i acaben fracassant estrepitosament en la seva vida personal. El que no estem tan acostumats és a sentir històries de programadors de videojocs com el cas de Matthew Smith. Ell va crear alguns dels jocs més famosos de la història dels primers ordinadors. Tot i ser un món que tot just començava, Smith no va saber assumir el seu èxit i va caure en una espiral decadent que, segons sembla, va solucionar molts anys més tard en una mena de comuna neo-hippie als Països Baixos. Els que sincerament espero que tinguin millor sort són els alumnes que estan cursant el màster en creació de videojocs de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, un màster pioner a Europa per formar creadors de jocs amb una base cultural i tècnica a l'alçada de les millors. Sí senyor, màster en creació de videojocs. Em sembla que si tornés a ser un nen tindria clar què respondre a la pregunta «Què vols ser quan siguis gran?».
Game Over a Ona Catalana.
Benvinguts de nou a Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. El reportatge de la secció Game Clàssic d'avui està dedicat a recordar els ordinadors MSX i una de les companyies que va crear els millors jocs per a aquesta plataforma, Konami.
Al Game Masters, la tertúlia del programa, analitzarem la història dels MSX amb tots els seus sistemes i els jocs clàssics creats per la marca Konami.
També tindrem l'oportunitat de descobrir la curiosa història d'un dels programadors més importants de la primera etapa dels videojocs. Es tracta de Matthew Smith, creador, entre altres, del Manic Miner.
Per acabar el programa, analitzarem l'actualitat dels videojocs a la secció Game Now, amb les novetats més importants de PlayStation 2, GameCube, Xbox, PC i Game Boy Advance.
Ja saps que ens pots escriure correus electrònics amb consultes o comentaris a gameover@onacatalana.com. Des d'ara mateix i durant tota una hora, els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. MSX va significar una de les primeres apostes serioses per crear un estàndard en els ordinadors d'ús domèstic, un sistema que encara avui té milions d'adeptes arreu del món que col·leccionen i fins i tot continuen programant per aquest sistema. Probablement una de les marques clau que va lligada als videojocs i al sistema MSX és la japonesa Konami. MSX i Konami, un còctel clàssic en aquest reportatge d'Albert Murillo.
Aquest so pertany al Super Cobra de la casa Konami i per la plataforma MSX. Comencem el Game Clàssic d'avui dedicant-lo al matrimoni Konami-MSX que tan bons fruits va donar. Game Classics. El 17 de juny de 1983 es presenta a Tòquio la primera generació d'MSX, un sistema informàtic estandarditzat que permet la compatibilitat entre equips de diferents marques. El sistema neix per la voluntat de crear un ordinador estàndard de baix cost. A principis dels anys 80, no era estrany trobar-nos un mateix joc per 5 o més plataformes diferents. Això comportava uns costos que al final havia de pagar l'usuari. Va ser Kazuhiko Nishi, llavors vicepresident de Microsoft, que va treballar des d'un bon principi perquè aquest projecte tirés endavant. Konami va creure des d'un primer moment en MSX. Aquesta és una de les raons del seu èxit en aquesta plataforma. El 1983, el mateix any de l'aparició d'MSX, Konami estava produint videojocs per arcade. El negoci li funcionava prou bé. Aprofitant aquest èxit, Konami llença Time Pilot. I el conegut Frogger. Eren conversions que asseguraven l'èxit dels primers videojocs d'MSX. La brillantor de gràfics i de so que s'havien aconseguit en una màquina domèstica de 8 bits auguraven un bon futur. Va ser un intel·ligent començament per fer veure a la gent que podíem disposar a casa dels mateixos jocs que trobàvem als salons recreatius. Un any després, el 1984, Konami llença molts més títols per l'estàndard. Un dels més sonats va ser el Track and Field. També era una conversió de l'arcade original. Konami va haver de dividir les 8 proves de l'original en dos cartutxos per problemes d'espai. La segona part no es tractava d'una seqüela, sinó del mateix joc, això sí, a doble preu. El mateix any, Konami programa Tennis, un simulador de l'esport de la raqueta amb uns gràfics estil Konami. Un any després, i continuant amb els esports, Konami va llançar el que semblava impensable, un joc de ping-pong, i així va ser. La popularitat d'aquest esport a terres asiàtiques va fer totalment viable aquest projecte. Els anys anaven passant i les màquines MSX havien d'anar evolucionant. Ja podíem trobar MSX amb un mínim de 32Ks. Això li va permetre a la Konami programar els seus videojocs amb més possibilitats. L'any 1986 apareixia Nightmare, el primer d'una nissaga de gran èxit. El protagonista s'anomenava Popolón, que havia de trobar la seva estimada Afrodita amb l'ajut dels seus poders divins. En aquest videojoc teníem la possibilitat de trobar unes ajudes durant l'acció que facilitaven la seva jugabilitat. Un altre joc de l'any 1986 ple d'originalitat era el Penguin Adventure, on controlàvem un pingüí. O el Nemesis, el primer també d'una gran nissaga de shoot-em-ups clàssics. Konami, amb una gran visió comercial, era rigorosíssim a l'hora de programar els seus jocs. Va inventar-se la genial idea de combinar videojocs, és a dir, si disposàvem de dos cartutxos de Konami, era molt probable que, insertant els dos alhora, aconseguíssim noves característiques que Munt de Sol no tenia. Per exemple, la combinació de l'IR Kung Fu 2 amb la primera part feia que, si estaves a punt de morir, apareixia el pare del personatge per oferir-li te. Això li feia pujar l'energia. També, i n'hem parlat aquí, la combinació del Salamander amb el Nemesis 2 possibilitava un nivell extra que ni més ni menys era el final del joc. A principis de l'any 1985 apareix la segona generació d'MSX anomenada MSX2, un ordinador amb moltes més possibilitats tècniques que Konami va aprofitar amb Vampire Killer, el primer videojoc programat amb aquesta nova màquina. De fons, però, escoltem Metal Gear, aparegut l'any 1987. La música mereix un comentari a part. MSX, des d'un bon principi, es va caracteritzar per una música molt espectacular. Les primeres màquines integraven el PSG, un mòdul que podia generar 4 canals de so. Aquest generador era totalment programable. Els jocs Salamander i F.U. Spirit, per exemple, integraven un xip de so a la mateixa ROM del programa que s'anomenava SCC. L'any 1988 apareix una actualització de MSX2, l'MSX2 Plus. Només 3 marques varen fer ordinadors d'aquest tipus. Una de les característiques era la millora dels canals de so. 2 anys més tard, apareix la darrera generació d'MSX, l'MSX Turbo R. Només Panasonic la va construir. L'MSX més potent, però amb poca implementació a Europa. Konami va esprémer al màxim les noves possibilitats de les noves generacions d'MSX. Un exemple d'això és el Metal Gear. També USAS, aparegut el mateix any, o el Nemesis 3. Aparegut l'any 1988. Evidentment, aquest reportatge és una petitíssima mostra dels jocs de Konami per MSX. Deixem temps a la tertúlia dels nostres col·laboradors perquè es puguin explaiar.
Doncs deixem temps a la tertúlia, deixem temps al Game Masters, que avui em sembla que fins i tot se'ns farà curt.
Game Masters.
Entrem a la tertúlia per parlar en el Game Masters d'avui. Som l'Albert Murillo, en Francesc Blasco, en Xavier Serrano i en Jordi Selles. Benvinguts.
Hola.
Plegats una setmana més al Game Over. Avui tenim MSX, tenim Konami, aquesta mescla clàssica, no? Seria allò, el còctel clàssic, no?
Què va ser primer, Konami o MSX?
L'ou o la gallina? Perquè, de fet, per situar una miqueta, MSX va ser no un ordinador, no un únic sistema, com quan nosaltres parlem d'una consola de la Nintendo Entertainment System, no? Que era una consola en la qual sempre era la mateixa i sempre s'hi podien posar els mateixos jocs, sinó que era un sistema, un estàndard, una voluntat de crear un estàndard en el qual hi treballaven diverses marques.
És com els vídeos.
Com els vídeos, exemple, diguéssim. No? Com dir, tenim un estàndard VHS, diguéssim, que pot tenir tothom a casa seva i que el pot fabricar el
Sony,
Panasonic,
JBC,
qui sigui, no? I llavors va ser una manera de col·locar els ordinadors a casa, o sigui, de fer arribar aquestes màquines que fins aleshores probablement eren molt més tingudes en compte com a la feina, una cosa molt més de treballar, unes màquines ja amb una capacitat probablement més elevada, fer-la arribar a casa teva amb moltes més possibilitats del que aleshores tenien els Spectrum o les màquines que fins aquell moment havien arribat a casa. I va tenir èxit, a més a més.
Bueno, va tenir molt d'èxit al Japó, és el seu lloc d'origen, òbviament, i allà va ser un sistema que va ser molt, molt adoptat. Moltes marques es van dedicar a fabricar la seva pròpia versió d'aquest sistema. L'avantatge de ser un estàndard, com tu bé dius, és que les diferents marques s'havien de cenyir a unes característiques concretes que possibilitava la compatibilitat intermarca, tot i que a vegades això, ja en casos on no s'acaba de complir del tot, però possibilitava exactament amb una disparitat de preus molt grans, una disparitat de models també molt elevada. Totes les marques podien fabricar el seu propi model seguint unes estètiques diferents o ajustar-se, uns introduïen algunes millores que altres no tenien.
O sigui, tu no podies dir, jo tinc un MSX, però quin MSX?
Quin
MSX? No? Un MSX és un genèric, no és com dir jo tinc un vídeo.
Exacte, hi havia, és com potser ara els DVDs, que ara estan més de moda, nosaltres podem comprar DVDs de moltes marques, tots llegint en DVDs, però potser n'hi haurà algunes de les marques que ens donaran, a més, MP3. A més, ens donaran llegir videocDs i altres marques no ens ho donaran, però totes llegiran DVDs.
N'hi haurà de curiosos com el d'en Xavier Serrano, que representa que només llegeix DVDs i al cap i a la fi li llegeix tot.
Sí, m'he quedat de pasta muriant, el dia ho he comprovat, sí. No diria quin és igual.
L'MSX, al cap i a la fi, era això. Era un estàndard al que les diferents marques podien cenyir per fabricar el seu propi model d'ordinador. Penseu que en aquesta època gairebé totes les marques que es volien fer un lloc en l'electrònica domèstica llançaven el seu propi model d'ordinador. Han arribat a aparèixer models de moltes marques diferents que no van passar de ser res més que una aposta que va fracassar.
Uh-huh. Principalment estava pensat per jugar a l'MSX?
No, l'MSX, com molts altres ordinadors d'aquella època, tot i que avui en dia, o l'ús que li han donat tots des de la nostra infància sempre ha sigut com el d'un altre videojoc, eren ordinadors que estaven pensats per ser multifunció. Era el home computer, es deia, no? Uh-huh. Era la informàtica a casa. Era per fer bases de dades, per fer textes, per fer jocs, per aprendre a programar.
Per connectar-hi un robot, un braç de robot, també.
Per fer-hi qualsevol cosa. Sí, sí.
Avui dia estem molt clar que un ordinador és un electrodomèstic més a casa. Jo crec que l'MSX va ser la primera concepció com a tal, com a electrodomèstic. Anem a fer és a dir, la nevera, l'espermadora de taronges i l'ordinador a casa. Crec que aniria per aquí la cosa, oi?
La rentadora, la tele...
Sí, sí.
I és que, de fet, imaginar-te això als anys 80 era complicat. Es veia com una cosa molt futurista, encara.
Sí, bueno, eren els temps on els microordinadors, tant des de l'Ego Amstrad, Commodores, MSX, arriben a la llar i es popularitzen. Mm-hmm. És la informàtica popularitzada. En el cas de l'MSX, a més, van aparèixer marques que en vam crear de models molt concrets i específics per funcions molt especials, inclús d'algunes d'àmbit ben professional. Com ara comentàvem que Yamaha va fabricar alguns models d'MSX preparats per funcionar amb sintetitzadors MIDI i amb un marcat aspecte musical. Philips també va llançar alguns models de MSX també molt especialitzats. Per exemple, va llançar l'NMS8280, que era específicament per editatge de vídeo. I estem parlant de l'any... Sí, bueno, sí. Aquest model va sorgir molt més tard, posem que fos l'any 88 o 87.
Però és quan la gent tenia les càmeres de vídeo aquelles grosses que anaven sobre l'espatlla.
Beta. Sí. Doncs podies tenir a casa, si la compraves, òbviament era molt car, però era un...
Betamax.
Betamax,
aquell que era una rodoneta.
Un ordinador que tenia un genlock que et permetia fer sobreimposició de vídeo i digitalització de vídeo.
Jo el primer editor de so que vaig veure va ser en un MSX, justament.
Exacte.
Vull dir que realment estaven treballant per abarcar tota la zona, tot el ventall.
Quins sistemes tenia per entrada de dades i per extracció de dades l'MSX? En aquella època també va compartir, per tant, marcat amb els Amstrad, amb els Commodore, més o menys durant tota una època teníem disquets, teníem casset, i llavors teníem cartutx, no?
Cartutx,
que era probablement una de les particularitats i curiositats de l'MSX.
Exacte, i també potser una de les seves causes que va fer que Europa tingués una distribució una mica una accidentada. L'MSX en els seus primers moments, a partir de l'any 84, quan arriba a Europa, té una acceptació bastant gran. Ja no només són marques japoneses, com la Sony, per exemple, que és una marca japonesa, però que tenia una bona assentació a Europa. Per exemple, la Philips, que és una marca europea, estableix l'estàndard MSX com el seu estàndard d'ordinador per a la llar. Doncs va haver-hi molta distribució només de cintes i de cartutx, però un cop es va abandonar el preu del cartutx, perquè el cartutx era bastant car, les marques deixen una mica de banda el cartutx i ens quedem els usuaris de MSX amb jocs de cartutx a través d'importació japonesa, mentre que l'estàndard de distribució de jocs es converteix en la cinta, l'MSX pateix bastant.
És que en aquella època em fa l'efecte que un cartutx costava més de 5.000 pessetes.
Vora les 5.000 pessetes.
I estem parlant de mitjans dels anys 80, mitjans finals dels 80.
Per comparat tant amb el preu d'una cinta, que eren unes 1.200 pessetes, o 2.000 pessetes en jocs molt bons, o inclús quan va haver-hi la famosa rebaixada de preus a 890 pessetes, comparar això amb el preu d'un cartutx, encara que la qualitat fos molt gran, va fer que els jocs de MSX, doncs, es ressentissin bastant, sobretot perquè les versions de cinta dels seus jocs, gràcies a la facilitat de conversió de dades, de conversió de format del joc entre els Spectrum i l'MSX, van fer que la majoria dels jocs de cinta que corrien per aquella època fossin versions dels jocs d'Spectrum semblants, idèntiques, gairebé en gràfic i sense aprofitar les capacitats musicals i gràfiques que oferia aquest ordinador.
Possibilitats que tenia i moltes i que ha descobert l'Albert Murillo recentment com a nouvingut en el món del col·leccionisme d'MSX.
Sí, sí. A veure, jo coneixia l'MSX, un amic meu en tenia un, recordo això, ell tenia uns 4 cartutxos, me'n recordo perfectament el que comentàvem ara del preu, que ell es proposava un cartutx per any.
Sí, sí, per Nadal o per l'aniversari, el cartutx, que era el joc que et compraves durant tot l'any i no te'n compraves cap més perquè la resta, la veritat, deixaven bastant que desitjar si els comparaves amb els cartutx.
Però a més, me'n recordo perfectament que aquell joc li durava molt, o sigui, va estar tot un any amb un cartutx gaudint, me'n recordo amb el Nightmare, gaudint, intentant passar-se'l tot, i recordo que li traia suc a aquest cartutx. I de cintes en tenia poquíssimes, me'n recordo. I, bueno, el vaig conèixer en aquella època, però ha sigut ara, doncs, clar, comences doncs, una mica a recopilar la informació que trobes que és un món...
Centrant-nos una mica ja en el tema de Konami i l'MSX, hem de dir que Konami és potser el gran referent de l'MSX, sobretot a Europa, precisament per aquest motiu, perquè els jocs de cinta, els jocs que fàcilment es trobaven i que et podies comprar doncs, amb el teu sou de llavors, de la mensualitat, o el que et podien comprar...
La setmanada.
O que els teus pares et podien comprar a bones ferides, no eren les 5.000 pessetes que costaven cartutx, sinó eren les 800 pessetes d'un joc de cinta, doncs realment no hi havia cap joc que realment et digués, ostres, aquest és el meu MSX, això és el que pot fer, quin bon joc hi ha. Hi havia bons jocs com perquè són bons jocs per si mateixos, a Bussimbel Profanation, per exemple, o molts jocs de Dynamic o de Topo, que són bons jocs perquè ho són, però no perquè aprofitin les capacitats intrínseques de l'ordinador.
Sinó perquè és un joc que igual de bo podria ser el Tetris, exacte, per exemple, i no aprofita cap capacitat tècnica de més que la senzilla, no?
De MSX el referent era Konami, i això ha fet que Konami, sobretot pels usuaris europeus, perquè tenim com a Konami el nostre gran ITA, sentim un apreci molt especial per aquesta marca, perquè un joc Konami era una cosa molt especial.
És que fins i tot veure aparèixer el logotip de Konami al començament d'un videojoc, que a més doncs, el col·locaven doncs, allò damunt d'una pantalla blanca, no? I el logotip de Konami, o blanca o negra normalment, no? I el logotip sol de Konami ja et donava una sensació de com quan veies el logotip de Sega al començament del Sonic, no? Que deies, doncs, això és una cosa que va bé, ja d'entrada, o Capcom, no? Passen poques marques, això, que quan veus el logotip de la marca ja et dona la sensació que el que ve darrere és bo. I Konami ho aconseguia, i molt.
Sí, Konami, a més, va tenir una tirada de jocs que va anar millorant, realment, ostentiblement, tant tècnicament com en la seva qualitat, al llarg de tota la seva existència durant l'MSX. Nosaltres aquí a Espanya vam tenir la sort i la desgràcia de que hi havia una distribuïdora que es dedicava a portar jocs de Konami, era Serma, que és la que es va dedicar a portar jocs de Konami de forma oficial. Com que només portava jocs de Konami, també aquí a Europa doncs, hem conegut el que ens oferia Konami, però no pas el que ens oferien altres companyies japoneses, que un cop Serma va deixar la seva distribució i algunes cases, algunes companyies van buscar la vida per altres mètodes, doncs van arribar a jocs també d'altres companyies que no eren Konami, però fins llavors Konami era gairebé l'únic que distribuïa en cartutx a Espanya.
Quins serien els grans jocs de Konami del començament? Estem parlant primer de grans jocs d'esports, no? Crec que, vegem, sentint la sintonia del Track and Field, que a més serveix de sintonia del Game Over, amb aquella versió per MSX dels carros de foc d'Evangelis. Quan sonava, per cert, aquesta música dins del joc?
Dins del joc d'MSX sona...
Al començament.
Sí, sí, al començament.
Quan es veuen el nom de Track and Field i els corredors que van corrent per sota,
sí, sí,
player 1 o player 2, i sona el tit.
És diferent que no pas en la versió arcade, que no sona aquesta cançó, i en sona justament la sintonia del nostre programa en el moment que poses el nom de les tres sigles.
quan estàs introduint el teu nom. Konami es va caracteritzar al començament per grans jocs d'esports, a banda que en va fer molts altres, no? Però aquests jocs d'esports especialment addictius, pels quals fins i tot varen sortir aquests joysticks, aquests comandaments professionals, que també s'han pogut agenciar un fa pocs dies.
Konami va treure un joc, un joystick especial, que era específic pels seus jocs esportius. El que parlàvem dels primers jocs de l'època Konami, si us hi fixeu, són jocs molt arcade i jocs esportius. Per què? Perquè són la conversió dels seus clàssics de recreativa que van a parar a l'MSX. Doncs bé, a l'Hipersport, al Track and Field, aquests jocs tenien una particularitat. Funcionaven a base, a la recreativa original, a base de dos botons. Dos botons que apretaves per fer moure una barra.
Constantment i molt ràpid.
Agafar el matxero ja directament i li passaves per sobre. Us en recordeu, el truc del matxero?
Doncs bé, el va treure un joystick especial en què només hi havia dos botons, perquè tu poguessis golpejar-lo perfectament i poguessis...
Però llavors, això em porta un dubte. Això ho vaig llegir l'altre dia. Jo no he tingut mai a davant aquest joystick especial, no he jugat mai amb aquest joystick amb un MSX. Si té dos botons i no tres, i no pas tres, per exemple, a la prova de salto de valles...
Hi ha un botó per córrer i l'altre botó és per saltar.
Ah, o sigui que estem parlant que no és exactament com l'arcade.
Que hi ha tres botons, llavors són dos per córrer i un del mig per saltar. No, aquí només hi havia dos. Un per córrer i l'altre era el de saltar o llançar la javelina o el martell, etc.
Doncs ja no tinc el dubte. Sí, és que m'ho preguntava.
A banda dels grans jocs d'esports, Konami crec que també va saber treure molt de suc amb jocs que llavors han sigut absolutament clàssics dins de l'MSX, com són els shoot-em-ups de naus espacials. No? Crec que, vaja, van marcar un punt i a part, i recordo que quan algú s'havia comprat o algú tenia a casa seva, per exemple, el Nemesis, jo que vàrem analitzar l'argument, deu fer uns quants dies, era allò l'atracció del...
El Nemesis o Salamander?
Del barri, perdó, el Salamander.
Salamander.
Exactament.
Que si fa no fa està inclòs dintre la línia del que seria la saga Nemesis, entre Nemesis 1, Nemesis 2, Salamander, Nemesis 3.
Salamander, que tenia aquell final incògnita, recordem-ho,
Sí, sí, i una de les característiques de Konami i l'MSX en els seus cartutxs és que hi havia combinacions de cartutxs. L'MSX tenia dues entrades de cartutxs que servien per connectar-hi expansions externes, expansions de memòria i jocs, i d'això se'n feia profit a Konami per tal de que si tu combinaves dos cartutxs especials, doncs podies tenir extras. Per exemple, recordem que el Penguin Adventure i el Nemesis connectats a la vegada convertia la teva nau amb el Pentaro, el pingüí del Nemesis, i les càpsules d'energia les convertien en peixets.
És que això ho trobaré sempre increïble. A mi em denota que en aquella època la programació dels jocs de Konami deuria ser, o sigui, el laboratori deuria ser, primer, jo el veig com una cosa hiperordenada i tot molt, molt pensat. O sigui, el fet de que aquests detalls es poguessin fer, combinació de dos jocs totalment diferents, a banda de que, com dèiem, el reportatge és un pas de màrqueting molt ben pensat, és molt japonès, com si diguéssim, no? És molt ordenat fer això.
Sí, combinar saber que quan estàs programant una cosa i en tens una altra, totes dues conjuntes en crearan una de nova. És una mica la fusió de Bola de Drac, no? Quan
sí, exacte, sí, sí, sí.
Es fusionaven i generaven una cosa nova.
Guerrers,
Exacte, llavors en feien un de nou, no? És una mica la capacitat de fusionar aquestes coses que llavors, a partir d'aquí, no sé si van ser els primers, ho desconec, probablement arribaria a pensar que sí, que van ser els primers d'utilitzar aquest sistema i que llavors s'ha anat aprofitant al llarg del temps amb combinacions com, per exemple, les del Sonic and Knuckles, que van fer per Mega Drive, no? Que feies, doncs, posaves el cartutx damunt i podies jugar als altres jocs de Sonic antics
amb
personatges nous o amb alguna cosa especial.
Sí, realment és un referent molt clar.
O fins i tot la setmana passada parlàvem en la secció d'actualitat del Game Boy Advance del Metroid Fusion, on la caça recompensa Samus Aran, doncs quan tu t'acabes el joc i el tens ja acabat amb la consola Game Boy Advance i t'acabes també el joc, que en aquest cas es diu Metroid, no recordo com es diu, Metroid Prime, el de GameCube, representa que has de tenir una GameCube i una Game Boy Advance.
Clar, clar.
Te l'has acabat? Doncs pots jugar connectant la Game Boy Advance a la teva GameCube, t'apareix com per art de màgia el joc original de la NES, no?, a la teva GameCube per jugar-hi a l'ordinador.
Sí, sí,
realment, no?, és una estratègia. A banda del màrqueting, de la capacitat de poder generar més vendes de jocs i tot plegat, és d'una imaginació absoluta, no? I això va començar als anys 80, no ara.
Home, i en plataformes ja potser més recents, per exemple amb la Saturn, o segurament en jocs actuals també, si fas servir targetes de memòria, doncs si un joc detecta una partida guardada d'algun altre joc, per exemple de la mateixa companyia i tal, també et pot donar avantatges. A la Saturn eren de la mateixa companyia, ens que i de software, les versions de Quake, de Duke 3D, Duke Nukem 3D, i les d'Entombed, un joc que es diu, Exhumed, un joc també d'així de primera vista en primera persona, doncs si quan connectaves el joc, oh, i en Quake, perdó, en Quake, em sembla que m'he equivocat algun, doncs si el joc detectava que tenies una partida guardada de l'altra o t'havies acabat un joc sencer i també et connectaves amb l'altre joc per jugar una nova partida, et podia fer aparèixer un minijoc especial que era un joc multijugador de tanks que podia recordaria una mica el Worms, però en temps real. O sigui, 8 persones a la vegada disparant-se, o 4 persones a la vegada disparant-se a la vegada.
Estaríem parlant que això probablement va començar aquí, o sigui, va començar amb els MSX als anys 80 o no?
No
o
podria
és que
assegurar,
nosaltres tenim coneixement?
No ho podria assegurar, però almenys veus que hi ha un clar referent.
I si home, algú no ho sap, gameover@catalana.com, si algú diu, no, que abans home, hi va bé, en el, no sé... En
però jo penso que el fet que hi hagin dos slots, vull dir, crec recordar que no hi ha possibilitat clar. Que més enrere trobéssim un Atari 2600 amb dos slots.
No, clar, o... en altres casos havien de fer un cartutge amb una doble connexió, diguéssim, per poder-ho funcionar, no?
El que és molt característic de Konami és, sabem, Konami va ser, sobretot en les seves primeres èpoques, una fàbrica de jocs. Treia jocs com a xurros, però de manera... Eren les seves versions de recreativa, als anys 83, 84, 85. La qualitat dels jocs és bona, però veiem que hi ha una progressió que va millorant. I realment el hardware és exactament el mateix. Són jocs que funcionen amb un M6U, tal qual. No necessites més memòria perquè tota aquesta memòria està incorporada dins el propi cartutx. Konami va ser una gran productora de jocs. Treia jocs constantment. Alguns amb més fortuna que altres. Però realment tots grans jocs pel que fa a l'usuari de MSX. El que sí que com més endavant passa, Konami es va fent potser una mica més... es crea com un mite, o es crea una vinculació molt especial entre l'usuari i la companyia, i això es veu reflexat no només amb aquestes combinacions de jocs, perquè no és que t'obliguin a comprar el joc, però és realment, si tu ja has comprat els nostres jocs, saps que amb el nou que et compraràs alguna cosa et sortirà. Des de, per exemple, l'F1 Spirit, si el combinaves amb un altre cartutx de Konami, podies córrer tots els circuits i no havies d'aconseguir cap password. El Maze of Gallius, moltes vegades això passava amb jocs de la mateixa saga.
Sí.
Per exemple, Nightmare i Maze of Gallius, que és la segona part. Si jugaves amb els dos posats, el Maze of Gallius et donava... podia ressuscitar infinitament els protagonistes del joc. Hi havia moltes combinacions. Ara no me'n recordo totes. La més famosa, potser la que vam comentar el dia del Salamander, és que no et podies acabar el Salamander si no tenies posat el Nemesis 2 a darrere, que et sortia una fase extra que feia que poguessis veure el final bo i no pas el final del Salamander sol, que és el final dolent.
Home, això... I això que comentàvem al reportatge, Yar Kung Fu 1 i Yar Kung Fu 2, que quan els posaves els dos...
Aquell l'he trobat sensacional, sí. Sortia el pare del lluitador i et donava te.
Perquè el Yar Kung Fu representa que és el pare i el Yar Kung Fu 2 representa que és el fill. Si llavors si jugues el Yar Kung Fu 2 amb el Yar Kung Fu en el segon slot, quan estàs a punt de morir, apareix una ombra del teu pare que et fa caure una petita tasseta, que si l'agafes et dona immunitat durant certs temps.
Quins serien els grans jocs els que, doncs, o quin joc ens quedaríem dels de Konami per a MSX? O per, bàsicament hem parlat d'MSX, que van sortir també genèricament per als altres ordinadors de 8 bits que hi havia en aquella època, no? Jo recordo especialment una versió que van fer perquè en aquella època era molt fan jo de les Tortugues Ninja, tots tenim un passat, i les Tortugues Ninja realment van fer un joc molt encertat, el de la gent de Konami, que no s'assemblava molt a la recreativa, que era una recreativa de molta acció, la recreativa era una mena de beat'em up
sí.
En el que doncs anaves passant nivells a l'estil de, doncs, de Final Fight o de Golden Axe, una cosa d'aquest estil, i en canvi era una barreja de joc, no? De joc com d'acció i una mica de rol, diguéssim, no? El que tu doncs tu veies la tortuga des de dalt, petiteta, l'havies d'anar movent per la ciutat, t'havies d'anar trobant en algun lloc, havies de descobrir alguna porta i llavors passaves a un altre nivell en el que sí que veies Leonardo, Michelangelo, els altres dos que ja no sé com es deien, Donatello i Raffaello, que tu podies escollir-los i els veies ja amb gran lluitant contra, no sé, trinxant...
Com pots comprovar, no ets tu l'únic que té un passat, eh? Tots sabíem com es deien. Les
trinxant,
tortugues ninja.
Bebop i roca massissa.
Jo em quedaria amb el Nightmare, un joc que vaig trobar absolutament al·lucinant des d'un bon principi. D'MSX i sobretot de Konami, m'encanta, a l'hora de jugar, les possibilitats que et dona el joc per anar agafant ajudes, com si diguéssim. El Penguin Adventure, doncs agafes un cor de color rosa i tens un núvol que t'ajuda doncs, durant un temps.
Un cor de color blau.
De color blau.
El núvol de color blau.
I el rosa què fa? Fa alguna cosa també? Alguna cosa?
No sé si et dona més vida o et dona immunitat. No, aquella era del color verd. No, o del color daurat.
És tot això que et vas trobant en els jocs amb certa velocitat i que et fa doncs, que el joc sigui molt més divertit. No? I em quedaria doncs, amb aquest Nightmare i també em quedaria amb el ping-pong, que jo el trobo una idea força bona, també aprofitant...
Un ping-pong en el que no hi havia jugadors, eh? Hi havia la maneta només i la pala, diguéssim.
Clar, clar, sí, perquè si tu poses el jugador i amb aquella perspectiva
no veus res. No veuries res.
No, el trobo genial, genial, absolutament.
Konami, si comencem a parlar de la seva segona època, potser amb l'MSX, amb l'MSX 2, és la creació, és el pare de grans sagues, és el pare del Vampire Killer. Apareix primer en MSX, després és a la saga Castlevania, és la tan famosa ara saga de Metal Gear.
Exactament.
Apareixent Metal Gear per MSX 2, va ser l'any 87, i després apareixent en Solid Snake, la seva segona part, i és també el pare d'un dels grans jocs dins el món de l'MSX, un dels més buscats, un dels més tinguts, que és la saga Snatcher. Junt amb Snatcher i amb SD Snatcher, són jocs que ja apareixen per disquet, quan Konami, en una última etapa, es dedica a editar jocs en disquet, ha editat tots els seus grans clàssics, són els Konami Game Classics, o Game Collections, perdó, Konami Game Collections, i ha editat també els seus, potser serien els dos últims jocs, dels més tinguts, que són dos aventures, Snatcher i SD Snatcher. L'SD Snatcher és una pròpia paròdia, entre cometes, del seu primer joc, de l'Snatcher, cosa que també trobem, per exemple, en el Parodius, un altre joc de Konami que ha tingut versió recreativa i ha sigut passat, per exemple, a PlayStation i a Saturn.
Una paròdia dels clàssics jocs d'avions en els que se'n reien una miqueta
dels personatges de la seva pròpia saga.
Konami ha tret cartutxos per Game Boy Advance recuperant col·leccions de...
Sí, de fet, jo crec que és una cosa molt bona, no? I que la Game Boy Advance és una consola molt bona en aquest aspecte.
Per recuperar tots aquests jocs.
I que aquesta nova Game Boy Advance SP, que li estem fent molta publicitat, però és que l'esperem.
Amics de Nintendo, ja sabeu, som regalets unes coses, estaríem...
Realment, la possibilitat de tenir aquests cartutxos recuperant els grans èxits de Midway, recuperant els grans èxits de Konami, recuperant els grans èxits d'aquesta època dels videojocs, és tot un luxe.
Per Saturn i PlayStation tenim el Konami Games Collection, que era una col·lecció dels grans jocs de Konami per aquest sistema. M'agradaria poder acabar i comentar un parell de coses, que és l'apartat musical dels jocs de Konami sempre ha sigut molt ben tingut, i és que no només el PSG, que és el xip per defecte de l'MSX, ha sigut utilitzat bastant apropiat, almenys amb melodies que sempre han sigut molt, molt característiques i que fan que tots els fans de MSX sempre els hi vinguin al cap melodies com les del Penguin Adventure o les de la primera saga Nemesis. Si no és que, a més, els seus jocs amb cartutx podien incorporar a vegades software propi o xips propis. Una cosa com el que passava amb el xip tridimensional del Virtua Racing de Mega Drive, o dels de Star Fox per PlayStation, que tenien un xip especial per 3D.
SFX o una cosa d'aquest estil.
Doncs el xip de Konami era l'SCC, que va ser un xip, el Sound Chip, em sembla, que era un xip especial, musical, que augmentava les capacitats de musicals de l'MSX i que va aparèixer, em sembla que el primer joc que el portava era el Nemesis 2, i que a partir d'aquí es va convertir també en una marca de la casa de Konami. Les seves melodies, que estaven molt millorades gràcies a l'ús d'aquest xip, que, com que funcionava el propi cartutx, no tenies necessitat de cap ampliació posterior. Un cop va dedicar-se a fer jocs amb disquet...
És que aquest és el secret dels cartutxos, no? De la possibilitat de tenir dins moltes coses extra que probablement no et penses, dius, què hi ha dins un cartutx? No? Quanta
preu,
gent
també
ha obert un cartutx algun dia, no? I dins del cartutx què hi trobes? Clar, pots posar-hi moltes coses. En realitat, a vegades obres un cartutx de Nintendo, per exemple, de NES, i veus que aquell gran cartutx al final hi ha una plaqueta petiteta amb un parell de xips i no hi ha res més, i dius, ostres, tot aquesta, això, per aquest petit xip que trobem aquí sota, no? I en canvi, doncs, hi havia moltes vegades que tot l'espai de dins quedava tan aprofitat absolutament que no hi cabia res més allà dins, amb tants xips i tantes coses extra que hi havien d'afegir.
Inclús els dos grans, aquests dos últims jocs que us he comentat, l'Snatcher i l'SD Snatcher, van ser jocs editats amb disquet, però portaven un cartutx especial que només contenia l'SCC Plus, una versió millorada d'aquest joc, que era per aprofitar musicalment el joc. Eren en disquet, però portaven un cartutx que tenia una mica de RAM, que es podia fer servir per programació.
Sí, s'havia de jugar amb les dues coses.
I un cartutx que et feia... si no jugaves amb això, no podies sentir la música del joc. I és un cartutx que només servia per això, era només el xip musical. El joc era en disquet, però el xip musical te'l donaven a part.
És també un hardware d'ampliació dur, eh? O sigui, col·locar-lo
directament.
L'MSX
es caracteritzava també per haver tingut diverses ampliacions musicals.
Jo no sé si... Jo vull fer una pregunta, això de l'SCC Plus, per exemple, era només per jocs de Konami o també era la possibilitat...
És un cartutx musical, només l'aprofita en jocs de Konami, l'Snatcher no n'estaria segur, però l'SD Snatcher sí. Què passa? Que el seu xip que venia amb cartutx, doncs molta gent després l'ha aprofitat per poder fer composicions musicals aprofitant les característiques d'aquest joc, d'aquest cartutx musical, d'aquest xip especial, però a nivell de jocs no hi ha cap altre joc que el vagi servir si no són els jocs de la Konami. Però hi ha hagut gent que a les seves pàgines té a vegades composicions musicals per SCC. Només dues coses que m'agradaria comentar, que és l'últim joc de una llegenda també d'aquestes mai ben confirmades, l'últim joc que havia de fer la Konami per l'MSX era per l'MSX 2 Plus, l'últim dels models oficials de MSX, i era el SimCity.
Mira.
80% complet, a l'any 93...
Ataquen els Sims, ja, directament.
Em persegueixen, de programa en programa.
Estem parlant de l'any 93, mentre que l'últim joc oficial de Konami per l'MSX és, em sembla que és el Solid Snake, que és l'any 90. Estem parlant de l'any 93, 80% del joc complet per MSX 2 Plus i està cancel·lat la seva producció. Diuen que perquè Nintendo va pagar, va comprar, que es fes una versió del Sim per una de les seves consoles i que a partir d'allà no van voler que hi hagués més competència per cap altre sistema i van fer que es cancel·lés la versió de Konami del
Sim. O sigui que en algun lloc probablement hi ha un 80% del codi d'un SimCity per a MSX.
I el que m'agradaria...
Recordem que el SimCity era aquell joc, el primer que va sortir, en el que tu eres com una mica el creador, l'alcalde, deien que eres, no?, d'una ciutat. Havies de partir dels fonaments, dir on eren les àrees de joc dels nens, on eren les àrees de treball, les àrees residencials, fer els carrers i a partir d'aquí fer créixer la ciutat, no? Un joc complex per un MSX, no?
Sí, sí, però estem parlant de l'any 93 i no m'agradaria acabar de parlar de Konami sense anomenar pues, aquesta especial vinculació que tenia Konami amb la seva companyia, amb la companyia, amb els seus propis usuaris, i és amb la, i això reflexa, jo crec, amb l'aparició de dos cartutxos, el Game Master i el Game Master 2.
Un si nom hem... que té la tertúlia, a més a més. Sí, per per acabar-ho de rodonia queda perfecte.
Si hem parlat de que combinacions de dos jocs diferents de Konami podien donar coses especials, algunes bastant genèriques i algunes molt concretes d'algun joc, com convertir el personatge en un altre, doncs els Game Master eren jocs especials que estaven fets per trucar als jocs de la Konami. Tu posaves el Game Master i posaves un altre joc de Konami i a través d'un menú que el Game Master ja tenia et permetia fer moltes coses, modificar la pantalla d'inici, modificar el número de vides amb què jugaves i et permetia fer coses com poder pausar el joc.
Exclusivament amb jocs de Konami.
Exacte. Uh-huh. Et permetia pausar el joc, fer una pausa, cosa que a vegades no podies fer, el joc no portava l'il·lusió, ell et permetia fer una pausa, et podia fer avançar imatge per imatge, a poc, et podia fer inclús una còpia de la pantalla per impressora i et permetia moltes vegades gravar la partida en cinta i tornar-la a recuperar, coses que, opcions que el joc per defecte, òbviament no portava. Inclús la segona versió, el Game Master 2, que funcionava amb tots aquells jocs que van sortir després de que hagués sortit el Game Master 1, tenia també una petita RAM a dintre que et permetia guardar, no només et permetia ja guardar les partides, no només amb cintes, sinó també amb disquet, sinó que tenia una petita RAM que et permetia guardar partides a dintre. Cosa
Vaja.
Que en aquell moment no era ben usual.
Em sembla que entre un Game Master i l'altre, en la tertúlia d'avui hem fet un màster absolut en MSX i en Konami. Fem una petita pausa i tornem amb la història d'un personatge realment curiós que es diu Matthew Smith.